Villarreal Sports. Radio Villarreal.
Anem a ello, que és el dia i l'hora. Són les 2:05 i a partir d'ara i fins les 3 tenim el repàs a l'actualitat i el que és més important o el que ha estat més destacat del dia en el Villarreal Club de Futbol. Vamos, que mos juntem així els friquis de Logroguet durant una horeta per a parlar de les nostres coses. Avui poca, perquè el Villarreal ha descansat en el dia d'avui. Sí, ha descansat. Calleja ha dictaminat que avui era un dia de assueto, que dien abans, per a que els seus futbolistes desconnecten i a partir de demà ja se centren completament en preparar el partit contra l'Espanyol. Suposa que no haurà descansat Raúl Albiol, que era el que tenia molèsties físiques, i ahir va començar a treballar no al mateix ritme de la resta dels seus companys, però sí a un ritme menor. I també espera i suposa que gent com Iborra, Cazorla, Morlanes i companyia, que van acabar aquell partit de Copa amb molèsties físiques, estiguen també en ese període de recuperació. Mentrestant, seguim comptant en el toco i canvi entre nosaltres. Els francesos seguixen recontant-se la pasta i sembla que o no arriba o no els arriben els diners per a vindre i pagar els 25 milions que demanava el Villarreal Club de Futbol per comprar-lo. Mentrestant, la resta d'històries, o almenys la de Santi Càceres, seguís parada, o seguís en stand-by, o seguís, com diem, o di aquell, en esa situació en la que no sabem si se'n va o no se'n va i a on se'n pot anar. Lo que sí sabem és que ell vol anar-se'n, i lo que també sabem és que el Villarreal Club de Futbol creu que deu anar-se'n. Per tant, això serien els noms propis del dia. Poca cosa més. Però tranquils, que tenim personatges i protagonistes com per a parlar de tot un poc. Pararem de la Copa i anirem a Girona per a que ens diguin com veuen ells l'eliminatòria davant del Villarreal. Pararem de la Lliga i anirem a Barcelona per a que ens conten quants i com venen els aficionats de l'Espanyol de Barcelona per al partit del diumenge, que per a ells és una autèntica final. Fa dies que estava buscant a un heroi, al porter de l'Orihuela, al xaval que va parar hasta l'aire, al que va marcar el dia vaca i al que, faltant dos minuts, anava a ser l'heroi de la Copa del Rei. I l'hem trobat. I vull preguntar-li com va viure ell i ese partit, i com va viure ell i ses parades acrobàtiques i espectaculars. Per cert, que la setmana passada no, fa dos dies se va complir un any del primer partit de Vicent Iborra com a jugador del Villarreal Club de Futbol vestint la camiseta. Va ser a Copa el dia 9 i després a Lliga el dia 12. I vull analitzar què ha significat Vicent Iborra per al Villarreal. Ja vos puc dir que els números diuen que ha significat algo més que un reforç. Els números i els no números, perquè Iborra és important dins, però ho és molt més fora del camp. Lo que significa i lo que ha estat per al grup, per al vestidor i per a l'equip, l'arribada d'un tipo com Vicente Iborra. Ah, i tenim els àrbits, a Velasco Carballo i companyia, analitzant la primera volta del campionat en el VAR. Diuen, asseguren i expliquen, els àrbits, que en esta primera volta de campionat, només en esta primera volta, només han tingut 7 errors. 7. Sí, sí, com ho escolteu. Diu Velasco que han tingut 7 errors. No sé quins, perquè no volen dir-los, però que reconeixen que ha hagut 7 jugades que, inclús en el VAR, l'han pegat al palo. Això sí, diu Velasco que el VAR està per ajudar, però que mai en la vida corregirà els errors del futbol i que ells treballen per a reduir aquest número a 0.
Ojalá, son 7 errores o alguno que estará ya echando cuentas diciendo, bueno, pero y el otro día el del Betis o el del Elche o el del Real Madrid o el del Barcelona, cada uno tendrá sus cuentas, a algunos le saldrán no 7 sino 10, a otros le saldrán 5, no lo sé, nuestro autoanálisis es ese. Nuestro objetivo, José Félix, es intentar reducir ese número al máximo, pero ojalá hubiera algún día donde los árbitros no se equivoquen. Yo creo que eso es imposible, que nuestro objetivo tiene que ser reducir al máximo los errores, pero que desgraciadamente los árbitros son humanos y en esas contadas ocasiones se equivocan, y los VAR también son humanos y se seguirán equivocando, desgraciadamente siempre. Esperemos que sean en las menos ocasiones posibles, ¿no? Y en eso luchamos.
Rubio, set. ¿Te dicen set a tú? ¿O mes, como diu Velasco?
És que només en el Villarreal ja crec que n'han fet més de 7.
Només en el Villarreal tu creus que n'han fet més de 7. Home, és una situació d'analitzar. Per cert, diuen els àrbits, i en raó, que les dues controvèrsies més grosses durant tota la temporada són les mans, de llarg, nosaltres tenim una contra l'Atlètic Club que encara estem pensant què van fer, i els fores de joc al mil·límetre, si deurien de pitar-se o no. ara ho escoltem i què és el que diuen els àrbits al respecte. Sobre les mans, les mans és que té un problema. Són, al final de tot, són decisió de l'àrbit, de lo que li parega a l'àrbit, de les sensacions de l'àrbit. I, claro, cada àrbit és fill d'un pare i una mare, però vaig més lluny. Cada àrbit pot estar un dia més motivat i un dia menys, un dia més encertat i un dia menys, un dia més hàbil i un dia menys, un dia més espavilau i un dia més torpe. I, claro, pots pillar al mateix àrbit que el dia que té despavilau te pite una mano que no la veus ni en lupa, i el dia que esté torpe, una com un camello de gran, no la vesga o crega que no són mans. I mentre això siga així, mal assumpte, mala solució, mala picota. Les 2:10, ara ho analitzem tot i ara busquem a tots els protagonistes. Així que arranquem en esta edició esportiva, que fins les 3, ja sabeu, estem així per a parlar del Vila-Real Club de Futbol. Com vos diem al principi del programa, descansa el Vila-Real Club de Futbol per allà entrar en la recta final del partit o preparar el partit davant de l'Espanyol del diumenge. Arriba o ve un moment de lliga en el que si passes en la Copa anem a tindre partits cada 3 dies i el Vila-Real Club de Futbol se prepara per afrontar i se repte, veurem com i de quina manera, veurem si amb rotacions o no i què fem en el partit de Copa a Girona. Per cert que el Girona ja a nit, o no el Girona no, la Reial Federació anunciava horari i dia per aquest partit de Copa, Rubio, tardet i dimecres.
Dimecres 22 de gener a les 9 de la nit.
I ja tenim preus per a aquells que vulguin anar. 25 euros crec que és per als no socis del Girona, no? 10 euros crec que era pels que sí ho són. Suposo que és el que es cobraran a la gent de l'agrupació de penyes que seguís treballant per a fer autobús.
Pues els del Girona, els socis, pagaran 10 euros la més barata, 24 la més cara, i els no socis, 15 la més barata i 34 la més cara.
Veurem què és el que passa i si n'hi ha aficionats del Vila-Real Club de Futbol acompanyant el seu equip en aquest partit de Copa del Rei a Girona. Raúl Albiol és el nom propi. Té unes molèsties en els isquiotibials, de les quals s'espera o esperem se puga recuperar per afrontar aquest partit davant de l'Espanyol, perquè, clar, les absències d'Iborra, d'Albiol, com que no mos venen bé, Rubio?
No, tindria que jugar Funes Mori i ja sabem el que va passar l'última volta que van jugar Funes Mori i Pau junts.
N'hi ha que dir que no anem a dir que sigui el culpa d'ells, però sí que és veritat que Iborra li dona un plus més, eh? Ese caràcter i esa personalitat és el jefe que me dia avui Toni Alegre en raó, és el que mana de la defensa. I tindre algú que mani en criteri a voltes va bé, eh? Molt bé. Bon dia, nom propi també el de Vicent Iborra, que fa un any que va començar a jugar en el Vila-Real Club de Futbol, la veritat que se nota, bon reforç el que van fer fa un any. I anirem a Girona i a Barcelona. Anem a ello.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y aquí tienes una oferta de leyenda. Jeep Compass con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo este mes. Unidades limitadas en stock. Jeep Compass desde 17.900 euros financiando con FCA Capital España. Consultar condiciones legales en jeep.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado. Se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dash Belt Auto. Descúbrelo en Dash Belt Auto Marzá, Camí Travesa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60 Castellón. Dash Belt Auto. Vehículos de ocasión de calidad garantizados.
¿Quieres atenuar el paso del tiempo? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, incorporando continuamente herramientas y materiales innovadores de última tecnología y ofreciendo los mejores tratamientos para verse bien. Estar bien por dentro y por fuera es posible. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
En Kenem, las auténticas rebajas. Ven y aprovecha la misma calidad y servicio de siempre a precios inmejorables. Y liquidación en Kenem Kids. Toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Kenem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.kenem.es. T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Vinga, anem a ello. Per cert, com vos diem, estem amb els àrbits, acaben de fer, o s'ha finalitzat ara la roda de premsa del VAR, d'una volta completa, i bueno, estan contentíssims. Colos Gómez assegura que el nivell d'encert és alt, que l'adaptació al VAR a segona és bona i que estan detectant molt bé totes les jugades.
Estamos con la sexta temporada. Entendemos que en los aspectos destacados podemos subrayar el alto nivel de acierto, que veremos reflejado ahora en las cifras que os vamos a proporcionar. La adaptación del VAR de los árbitros en la segunda división, evidentemente hay un proceso de mejora que se tiene que ir llevando a cabo, pero estamos muy contentos porque hasta ahora lo están haciendo realmente bien. Y la buena detección de jugadas de juego brusco grave. Pensamos que lo que llevamos de temporada en ambas categorías han sucedido varias jugadas que tanto en el terreno de juego como aquellas que no se vieron en el terreno de juego se están resolviendo de manera adecuada en el VAR o en el momento en que se desarrolla en el terreno de juego por parte de los árbitros de campo. Empezamos.
Set errors, diuen els àrbits que han tingut en tota la primera volta en el VAR. I detecten dos coses que per a ells és... Bueno, primer ha parlat de Lasso Carballo i ha dit que tenim els millors àrbits del món.
Independientemente de lo que las cifras dicen y de nuestro propio análisis autocrítico, que es mucho, nuestro objetivo, como os mostramos ahí, es seguir trabajando día a día buscando el error cero, buscando ese ideal seguramente inalcanzable, pero que debe ser nuestro objetivo. Y sí que nos gusta siempre acabar con esta humildad de decir los árbitros cometemos errores, el VAR no es perfecto, el VAR también comete errores, el VAR no pretende eliminar los errores del fútbol, los errores del juego, solo aquellos claros y manifiestos.
Claro, es que yo estoy totalmente de acuerdo en Velasco Carballo. Si yo creo que el auténtico problema del VAR es que no veem lo que decidiesen. diu, tenim 7 errores. Si nosaltres vesguerem les decisions que prenen, ens haurem d'anar a compte en què s'han equivocat tots i diríem, no ho fan aposta. S'han equivocat, ha estat torpe, ha estat lento, com puc estar jo tots els dies. Claro, el problema és l'oscurantisme de l'arbitratge i el tema del VAR. O sea, vosaltres, per exemple, la jugada de Leti i el Bau que peguen la mà. El VAR, tu sents la jugada, diu, no, no, ara ho explicarà lo de les mans. No, no ocupa, no és antinatural, no, no entra dentro dels paràmetres, no és mano, no és mano. I l'altre, pues jo crec que sí, i al final veus que decisen que no, diu, bueno, pues jo crec que és mano, però si tu veus la discussió, veus lo que parlen, veus lo que diuen, pa'lante. Al no voreu, és quan la gent se torna loca. Veu jugades quasi idèntiques que s'analitzen de formes diferents. Explica Velasco Carballo.
Tenemos muchísima autocrítica, de verdad que te lo puedo asegurar. Esa autocrítica nosotros la ejercemos cada semana. Nosotros cada semana desde el Comité Técnico de Árbitros mandamos a nuestros árbitros 6, 7, 8, 10 clips de vídeo cada semana para tratar de mejorar, para decir a nuestros árbitros aquello que están haciendo bien y aquello que pensamos que debemos de mejorar. Y como mínimo una vez al mes los reunimos físicamente aquí para analizar pues un mínimo de 150 a 200 jugadas en ese espíritu autocrítico. O sea que en ese espíritu autocrítico que no te quepa ninguna duda y lo ejercemos, como bien te digo, semana a semana.
Pues ya lo sabeu, els àrbits se reuneixen semana a setmana i les cacauades grosses s'arreglen i se solucionen. Diu Velasco que no entén que se dubte de la integritat dels àrbits, de que poden tindre algun compte pendent i aquestes coses.
¿Qué piensa el Comité Técnico de Árbitros cuando se pone en duda ese tipo de cosas? Pues eso es un tema muy serio. Lo que pienso es que me preocupa muchísimo, que hace un daño tremendo a la competición, tremendo al fútbol y tremendo al arbitraje. Eso es lo más grave que puede ocurrir en una competición, y es que se dude de la integridad de la misma. Eso es muy grave. Entonces, ante eso sí que encontráis mi máxima oposición y mi máxima intolerancia.
Pues lo tienen fácil. Que vesguem lo que decidissen. Si és tan simple com això, que vesguem qui s'equivoca quan s'equivoca o que ho expliquen millor. Ell diu que ells volen, diuen els àrbits, que ells volen que se vesga. Que ells volen que se vesga. Però que és una decisió de la producció televisiva que no se mostre. La Lliga té una producció televisiva. La Supercopa té una altra. En la Supercopa han vist imatges del VAR. Diu Velasco Carballo que ells voldrien que se vesgueren, però que és un tema del productor televisiu. El de la Lliga és Roures encara?
Sí.
Velasco Carballo.
Sí, no la veis nunca. Entonces, nosotros enviamos esa señal de la imagen VAR en continuo, desde antes de empezar el partido hasta el final del partido, en continuo a la producción televisiva, y es una decisión de la producción televisiva esta temporada, porque la temporada pasada sí se mostraba, y esta temporada la producción televisiva pues no muestra jamás la sala del VAR. Por eso hacemos hincapié. Creo que no puedo ser más claro en la respuesta.
Jo aniria més lluny. Mostra la imatge, però volem escoltar el que diuen, com se fa en Sud-amèrica, Rubio. Tan fàcil com això, joder, i tot això sobra. Tot això sobra. Nosaltres ara tindríem la gravació del penal del dia de Lilao o dels penals de Mallorca. I escoltem a l'àrbitre i diu, jo crec que és penalti perquè lo ha arrollado, se lo ha llevado. I el del VAR diu, bueno, pues yo no lo veo tan claro. Pues yo lo veo así, podrías venir a verlo. No, no voy a ir. Perfecte. Ja sabem l'àrbitre que s'ha equivocat, o el que no, o el que passa del VAR, o el que va al VAR, o el que diu a mi no me digueu res, que jo el VAR me'l passe pel forro. Això volem escoltar. Jo vull escoltar això, tot això me sobra. Jo vull escoltar això. Tens una ferramenta, és una tu no podem dubtar de la teva dignitat, de la teva transparència, de la teva qualitat, del teu nivell, i n'hi ha que respectar-te, perfecte. Però jo vull veure-ho. Jo vull escoltar els àrbits parlar entre ells i dir-se, pítalo, no lo pites, estàs equivocat, falla. El problema que tenim és que van veure el dia del Madrid el penal de Vinícius i des d'aquest dia ja no se veu res. S'acabó. Per què? És tan simple com això. I seguiran equivocant-se, segur, però almenys ho veurem i sabrem i direm, però este tio... I no se generarà i se dubte dir, però què heu pitat, què heu fet, què heu decidit, com és possible que no vaja? Si ho escoltarem, si escoltarem el per què no va, si escoltarem l'àrbit dir, per exemple, aquella patada a canvi en Vitoria fa un any, a l'àrbit dir, no, que no vull, te recordes que van dir, hosti, està cridant-lo, que no vull, ja sabem que és l'àrbit el que no vol anar, però mentrestant així Velasco Carballo fa el canelo, perquè hi pot dir la transparència, la VAR. Jo vull escoltar, vull veure com se prenen les decisions. Vull veure això i ja està. I així almenys sabrem a què atendre
O la chugada contra el Atlético de Madrid, que Herrera te ha agafado a un chorro del Villarreal y damunt o Black li pega un
claro. Per darrere. Isa jo crec que està dins dels errors. Jo crec que Isa és un dels 7 errors, vull creure-ho, perquè realment se veu clarament que n'hi ha una genollada. Realment és penal. Jo crec que és una dels 7 errors. Diuen els àrbits que els errors i els dubtes estan en les mans i en les fores de joc. En les mans. Diu Velasco Carballo que les mans és molt difícil i que mai se podrà acertar.
Antinatural y que ocupe más espacio. ¿Para ti es antinatural? ¿No es antinatural? Ahí está la subjetividad. Ojalá que los árbitros tuvieran un texto que les dijera 121 kilómetros por hora es multa. Desgraciadamente no. Desgraciadamente lo que les dicen las reglas de juego al árbitro es cuando la velocidad del coche sea antinatural, multa. Y si no es antinatural, no es multa. Entonces, ¿quién lo tiene que evaluar? El árbitro. ¿Con qué criterios? Pues con los criterios futbolísticos y con los criterios que cualquiera de vosotros pueda tener, ¿vale?
Es uno de los conceptos más complicados que tiene el fútbol y que prácticamente todas las sesiones que dedicamos, todos los seminarios que tenemos con los árbitros, evaluamos uno de los tópicos son las manos. Y muchas de ellas son tan grises que nos pegamos 5 o 10 minutos con un clip para, evaluando todos estos ítems, decidir si esa mano debería haber sido sancionada o no. Entonces es complicado, pero cada vez las pistas, los factores que hay que evaluar nos permiten ser más estrictos a la hora de sancionar.
Eso sí, tiene la mano a la altura del hombro, salta así, pues entonces es mano. Me da igual que sea voluntaria, no voluntaria, natural o antinatural. Eso es mano. Si marca un gol o genera una ocasión, pues es mano. Ahora, ¿cuándo no lo es? Pues cuando yo me golpeo a mí mismo, porque parece un sinsentido. Cuando la posición es natural... Claro, que ya me gustaría preguntaros cuándo es natural y cuándo no es natural.
Claro, ahí está el tema.
Pues no, nadie tiene una explicación, una receta exacta, pero creo que si nos pusiéramos a ver jugadas entre todos, que es lo que hacemos los árbitros, pues empezamos a determinar, pues oye, a mí me parece que es natural, o que un jugador vaya con el brazo así, pues mira, eso no me parece natural. O si lleva los dos brazos, va corriendo, lleva los dos brazos a la vez adelante, y va corriendo, lleva los dos brazos a la vez al atrás, pues tampoco parece que es natural, ¿no? Porque cuando uno corre, avanza una pierna y el brazo contrario, ¿no? Esa es la naturalidad de la biomecánica. Podríamos hablar aquí hasta el siglo que viene. Eso son, y mano apoyada o en el trayecto hacia el apoyo.
Bueno, pues al final el problema de toda esta historia es que la reglamentación es mano quan és voluntària, això està clar, quan ja la fiques pa parar tipo porter. Quan és antinatural i guanya espai, claro, ahí qui pren esa decisió, el àrbit. I pa un àrbit, una mà, com la de Mario en Barcelona, pegar al cul, no te recordo d'aquella mà, en la frontal de l'àrea, és mano que ocupa sitio i està pegar al cul, i la mano del Dati Bilbao, que està un metro separat, no és antinatural, perquè salta així, quan salta així, pones les manos així. I, claro, ara me fa gràcia perquè diu, la que esté por encima del hombro, esa sempre és mano, o sea, quan estàs per dalt del hombro, és mà.
Mano o brazo que se situe a l'altura claro. Del hombro o por encima.
Muy bien, pues la Dati Bilbao està quasi a l'altura del hombro, li pot faltar... 20 centímetres, Isa ja no és. Les mans, com diuen ells, com decidissin ells, i claro, no n'hi ha una reglamentació exacta, perquè antinatural o natural, qui decidís l'àrbit? Lo que tu te pot pareixer superantinatural, pa Velasco Carballo o pa Pepe Gutiérrez, és natural de puta mare. Normalment, quan juguen Madrid i Barça, són quasi totes naturals. Són els equips naturistes. El resto, antinatural. Antinaturista. Pues ja està. I una més dels àrbits i ja acaba perquè me fique nerviós. Els fores de joc, així tenen raó. Així, lo del mil·límetre està al mil·límetre i està al mil·límetre i al mil·límetre.
La regla simplemente dice que si está más adelantado, pues es fuera de juego y si no está más adelantado, no es fuera de juego. ¿Qué ocurre? La regla del fuera de juego no se creó cuando existía el VAR, sino que el VAR ha venido después. ¿Qué ocurre? Que nosotros siempre hemos dicho a nuestros árbitros, sabéis que antes la regla fuera de juego decía que cuando un jugador estaba en línea era fuera de juego, después se modificó y se dijo, bueno, pues aunque esté en línea, es jugada legal, no es fuera de juego. Nosotros siempre hemos dicho a nuestros árbitros y a nuestros asistentes que si tenían dudas, dejaran seguir la jugada, que si ellos la veían en línea o con muchísimas dudas de en línea, que la dejaran seguir, porque esa es la instrucción que siempre ha habido en el mundo del fútbol. ¿Qué ocurre? Que ahora ha llegado el VAR y el VAR llega con una tecnología que lo que hace es que te traza unas líneas, las pintas, tira las proyecciones de esas líneas al suelo y cuando está una línea por delante de la otra, pues al VAR le hemos dicho, pues tienes que avisar al árbitro para decirle pues que está más adelantado. ¿En cuántos centímetros? Claro, nosotros no podemos vulnerar la regla, no le podemos decir al árbitro que está actuando como VAR que si ve que este jugador está más adelantado del otro, no te lo diga. sino que espere a que sean 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, pero en definitiva es trasladar un problema un paso más allá. Vamos a imaginar que la norma fuera que en vez de multarte a 120 kilómetros por hora, la multa sea a 125 kilómetros por hora. 126 kilómetros por hora será multa, 124 kilómetros por hora no será multa. ¿Me entendéis? Siempre estamos desplazando el error hacia un punto más allá. Siempre hablaremos de centímetros. El que establezcamos que un jugador no gana ventaja hasta que sobrepasa al otro en una cierta cantidad de centímetros, que entiendo que podría ser el debate de fondo, no nos corresponde a nosotros hacerlo.
Tienen razón. Claro, ¿qué fas? Yo diría que el VAR, si no ni a una distancia considerable, 20, 25 centímetros, yo no pitaría fuera de joc. Pero claro, a un talles, al límite, ahora al milímetre es una puta, pero claro, es para tú y para l'altre. Yo en el del fuera de joc, la verdad que lo dejaría conforme está. Encara que es verdad que ni en fuera de joc que son surrealistas, pero en algún lloc tienes que tallar y tienes que decidir para on. Y si es al milímetre, pues al milímetre, rubio, si ho pueden medir.
Esto es de la UEFA, dient que es parecería una distancia 15 centímetros,
15 centímetres
de marge per les fores de joc.
De tema dels porters nos han preguntat lo de adelantar-se o no adelantar-se. Ens van fotre nosaltres i segur que ja s'ha acabat. Diu Velasco que ells no han canviat el criteri per res. 2:31, Wills Arbis han dit que han fallat xat en el VAR. N'hi ha una estadística que diu que al Villarreal Club de Futbol el VAR li ha restat 4 punts. Jugades de VAR, que el VAR devia haver entrat, no ha entrat i no s'han assenyalat. Tu creus que ens han restat 4 punts?
Jo crec que algun més.
Tu creus que algun més. 2:31.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Bechi es prepara para viure la festivitat de Sant Antoni. El dijous 16 a les 8 de la vesprada, benedicció dels animals i els rotllos a l'església parroquial. Tot seguit, cercavila per a encendre la foguera. El divendres 17 a les 9 i mitja del matí, volteig de campaners i sida de la romeria a la muntanyeta de Sant Antoni amb obsequi de panyoleta i coqueta de sal i oli. Diumenge de neu a les 6 de la vesprada, missa major i processó amb la imatge del sant. Aquest Sant Antoni, viu-lo Betxí! T'esperem!
La fibra de Más Móvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Más Móvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil y empieza a ahorrar.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener i fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundaciocaixarural.org.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen. Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Taberna de Milagros 2, en calle Consolación 20 de Villarreal, junto a Colegio Pascual Nacher.
Seguim, per cert, Iborra va a debutar en el Villarreal de Fútbol esta setmana passada, no? Fa un any, Rubio.
El Nou de Xener, en Copa 2-2.
I en Lliga?
Ese mateix dissabte contra el Getafe 1-2.
El dia 12, o sea que en esta setmana fa un any que Iborra se va ficar per primera volta a la camiseta del Villarreal de Fútbol. De fa un any avui, quants partits ha jugat Iborra de Lliga en el Villarreal?
37 de 38.
Només n'ha perdut un per sanció en Mestalla este any.
Sí, només se n'ha perdut un de Lliga.
De tot el que hem jugat, què ha jugat Iborra? Crec que eren 44...
44 de 54, comptant els partits d'Europa League i els de Copa.
O sigui, se n'ha perdut 10. Entre Europa League i Copa, descansos, 10 partits. Hem analitzat que Iborra és l'únic futbolista intocable junt a Gerard Moreno de Calleja des que ha tornat.
Ell i Gerard.
Són els dos únics futbolistes que estan jugant sempre que mai han passat a la... diguem, a la suplència. Està el cas de Cazorla, que ara està suplent, però, claro, ve d'una lesió, però podia haver entrat abans, no? Ho comptabilitzarien com que Cazorla ha perdut la titularitat de fa una setmana o dos, tres, quatre, cinc?
A veure, jo crec que si no s'haguera lesionat seria titular també fixe, igual que ells dos, però...
O sigui, que mantindria ixa línia. O sigui, que si no s'haguera lesionat Cazorla, Calleja, des que ha tornat, només té tres futbolistes que ho han jugat tot.
Gerard, Iborra i Cazorla.
Gerard, Iborra i Cazorla. Diries que Iborra ha estat un bon reforç per la Real de Futbol?
Pues en esos 37 partits que ha jugat, 15 els hem guanyat, 9 els hem empatat i 13 els hem perdut.
I n'hi ha una dada, me pareix brutal. Este any és el futbolista que més balons ja recupera, roba i limpia.
29.
I l'any passat?
20.
En la segona volta...
Però només va jugar pràcticament la segona volta.
El que més ne va fer, no, 40 l'any passat.
Mario.
O sigui que en mitja temporada ha fet lo mateix que Mario, no? Diríem.
Sí.
Perquè si Mario ha fet 44, crec que són, i Iborra n'ha fet 20 en una segona volta, no res, xiquets, que vam acertar en portar a Iborra. I sobretot des del vestidor. És, sincerament, un tio que li dona molt de criteri i molt de pes. Gerard Moreno, parlem de l'Espanyol ja. Parlava després del partit d'Oriola de l'Espanyol i de lo que significa per a ell jugar contra l'Espanyol.
Sí, a descansar demà i dilluns ja a preparar la setmana, no? Un partit difícil perquè ells també han canviat de míster, no? I vam fer un partit molt bo contra el Barça. Serà difícil, però evidentment estem a casa, hem d'anar amb l'objectiu de guanyar 3 punts, de seguir pujant, no? I de seguir sobretot a les bones sensacions que ja portem uns quants partits guanyats seguits i hem de continuar la dinàmica.
Sí, la ratxa, crec que són 5 victòries consecutives ja, no?
Sí, por eso tenemos que intentar seguir ampliando, ¿no?, esa racha. Cuando un equipo está jugando bien, está ganando, hay que aprovecharlo al máximo. El equipo está con buenas sensaciones, toda la plantilla estamos preparados, ¿no?, para seguir afrontando pues este paso, ¿no?, que vamos dando. Y bueno, ahora vienen partidos que evidentemente también van a ser complicados, pero como te digo, si nosotros estamos al 100% vamos a tener muchas opciones de ganar a cualquier partido.
El del Espanyol, partit estrany per tu, ¿eh? Fotuts ells, molt necessitats, partit raro.
Bueno, evidentment, és un partit que ells necessiten guanyar, però nosaltres també. Al final nosaltres volem estar dalt i passar per guanyar tots els partits a casa i a fora també, estar, com últimament no estem fent. Al final cada un va fent el seu, ara mateix vindran per guanyar perquè estan en una situació difícil, però evidentment nosaltres anirem amb l'objectiu de guanyar.
Una bona.
Partit rar uno, per Gerard Moreno. És el seu Espanyol, ell, els seus amics, la majoria dels seus amics juguen o estan encara en l'Espanyol, i l'Espanyol que, vamos, se juga la vida, no? Se ho juga tot, encara que pareix que han canviat un poc la dinàmica. Rubio, estan més feliços, més contents, han fitxat un bon davanter, vamos, tenen sensacions molt positives després d'empatar-li al Barça.
Sí, damunt venen en la mateixa situació del 2004, quan ens van guanyar el gol de Raducanu, i venen en 1.400 en 22 autobusos, que podrien ser 2.000, perquè sembla que molta gent està intentant comprar entrades en la zona de l'estadi de local del Villarreal.
Bona Barcelona, a veure què diuen ells, com estan. Ells són mosatros l'any passat, o sigui, que no és molt difícil ficar-se en la pell de l'Espanyol este any, perquè és el que van viure, bueno, pitjor, perquè ells estan pitjor, tenen molt pocs punts,
Ja, 11.
Ja, 11 punts, són molt poquets. Saludem a Sergi Andreu, company de Catalunya Ràdio. Sergi, què tal? Bona tarda.
Què tal, Javi? Bona tarda.
Bueno, com esteu? És de l'Espanyol. Esteu bé? Esteu tranquils? Esteu preocupats? Esteu assustats? Perquè, vamos, la situació no és...
Diria que hem renascut amb l'any nou, eh? Saps allò de l'any nou, vida nova?
Doncs és una mica la sensació que hi ha tot l'espanyolisme, el cos tècnic, els jugadors i fins i tot a l'afició, perquè vam acabar l'any molt, molt malament, amb aquella derrota nefasta a Leganés, l'equip Cué, canvi d'entrenador, però Abelardo ho ha canviat una mica, a veure, a l'espera dels resultats, eh? Però les sensacions, la música que desprèn el que envolta l'Espanyol ara mateix, sembla que és una altra. Tot això propiciat pel canvi d'entrenador, per aquell empat aconseguit el dia del derbi in extremis, bé, la classificació a la Copa del Rei era de suposar davant d'un segon B, però sembla que es respiren altres aires, i especialment també amb l'arribada de Raúl de Tomás a l'equip aquests dies. Per tant, la millor manera, diria jo, de venir a Villarreal.
Venir a Villarreal i de venir, vamos, venen tots, no? Perquè n'hi ha un desplaçament, ve quasi tot el món.
Sí, sí, mira, fixa't, pel que ens diu el club, 1.500 entrades exaurides, però no només queda aquí la cosa, perquè els hi consta que hi ha al voltant d'unes 500 persones que pel seu compte també vindrien a Villarreal el diumenge, per la qual cosa ens fa pensar que, ja m'ho diràs tu, no sé si podem fer-hi caber unes 2.000 persones a la ceràmica d'afició visitant.
Sí, entre la part de dalt i la part de baix són quasi 4.000 entrades les que estarien en opció de poder-se comprar, per tant, sí.
Jo crec, Javi, que deu ser l'esplaçament perico a Villarreal més massiu, vaja, si no em falla la memòria tu m'ho diràs, potser, dels últims anys, com a mínim, perquè no recordo jo tanta gent...
Jo recordo una història pareguda, quan va vindre, no recordo la temporada, aquell gol de Raducanu, que l'Espanyol estava igual, que va caure la graderia, es va fer mal un 6-2 de l'Espanyol.
Això era la temporada 2003-2004, si no m'equivoco, que es vam salvar l'última jornada contra el Murcia a casa, i també necessitàvem... Aquí vam guanyar 0-1, em sembla.
Gol de Raducanu, faltant 2 minuts o una cosa així. Faltant molt poc.
Me'n recordo. A veure si pels nostres interessos podem repetir la història, perquè ens aniria molt bé.
I ara et pregunto, l'any passat el Villarreal era l'Espanyol, i aquest any l'Espanyol és el Villarreal. Equip fet per a competir en Europa amb il·lusió. Què ha passat? Què li ha passat a l'Espanyol?
Doncs mira, és tot una incògnita, perquè no sabem massa bé. Hi ha moltes causes a les quals ens podem agafar. Des dels dos jugadors tan importants que van marxar a final de temporada, que no han sabut trobar un relleu. Borja i Hermoso, no? Els davanters que van venir, Ferreira i Caleri, no ha estat fins ara a l'alçada. Calero, que venia en substitució d'Hermoso, tampoc. L'entrenador nou es va demostrar que el club es va equivocar apostant per un entrenador de la casa sense experiència com David Gallego. El fet de competir tan aviat, el 25 de juliol ja estàvem competint a les prèvies europees, tot això va sumant un desgast en una motxilla que es va fent pesada cada vegada més, l'equip li pesa el component emocional de veure que no se'n surt, i hi ha una sèrie de factors, perquè al final els jugadors, més enllà d'aquests dos que t'he dit abans, són els mateixos. Hi ha un punt de no trobar una explicació racional al que li està passant a l'Espanyol, no?
Sí, és bueno, jo crec que t'entra la por, entren els dubtes, i la por és molt difícil de negociar, molt. Per més qualitat que tingues, quan t'entra el Canguelo, els futbolistes pareixen la meitat de lo que són. I Abelardo, perquè Abelardo és especialista, en l'Alavés ja el va traure d'un forat increïble. Què li dona Abelardo? Què espanyol esperem? Diferent, molt diferent, més agressiu? Com juga?
Mira, Abelardo d'entrada, pel que sabem, diguéssim, en qüestió de 15 dies, ha sabut tornar l'autoestima als jugadors i la confiança als jugadors. Ja veiem alguns jugadors, que és això que deies tu ara, que semblen la meitat de bons del que eren, que tornen a recuperar una mica les seves millors versions. Penso, per exemple, en Marroca, que era un jugador que s'havia empetitit, no? Bé, Abelardo els dona... Abelardo el que vol, sobretot, és un equip competitiu. Vol tornar a convertir l'Espanyol en un equip que competeixi, més enllà de guanyar o perdre, no? I això ja ho hem vist en aquests últims 2 o 3 partits, no? De dir, bé, per tant, jo crec que veurem un Espanyol que competirà davant del Villarreal, amb un sistema de joc molt més replegadet, vol línies molt més juntes, segurament serà un 4-4-2, tot i que en els últims partits, en aquests 2 partits Abelardo de la banqueta, ha jugat amb un 4-2-3-1, amb un doble pivot, amb David López. Aquesta és una de les grans novetats, que havia jugat sempre de central, l'ha situat a la seva posició original, que és la del mig centre, al costat de Marroca, i jugant per bandes. Abelardo li agrada molt el joc per bandes, i ara, amb la recuperació de Vargas i a més a més, amb Raúl de Tomás, que és un molt bon reforç per aquest mercat d'hivern, doncs s'espera, jo crec, un Espanyol que com a mínim planti cara al Villarreal i tingui opcions de guanyar fins al final, no?
Pues espera un final de temporada interessant, però bueno, esperem que canviï, esperem que canviï.
A veure, perquè em sembla que necessitem un miracle, Javi, per salvar-nos, perquè la puntuació és molt baixa, tot i que per sort els que tenim per sobre no estan massa millor que nosaltres.
L'Espanyol tindria que fer 30 punts?
A veure, es diu que aquest any la permanència estarà al voltant dels 35-36 punts. Per la puntuació que més o menys i per les comparatives amb altres temporades, la qual cosa l'Espanyol ara en té 11, uns 24-25 punts més estaríem salvats. Sí.
Bueno, veurem què passa. Sergi, gràcies.
Molt bé, adéu-siau.
Barato ho fan, és de l'Espanyol. Tu creus que se salven en 36 este any, a primera divisió? Jo crec que és 40. Bueno, té raó una cosa, que ara començaran a repartir-se els punts, els de baix fa temps que estan així i no puntuen, perquè l'Espanyol realment a quan està d'eixir del forat? Quina és la distància?
Està a 4 punts.
Claro, és que està molt prop, Realment la salvació de l'Espanyol és que el Mallorca, l'Alavés, el Celta no estan traient Leganés, no ha tret els punts necessaris. Contem que el Leganés reacciona, qui cau? Pot caure l'Eibar, està difícil,
És que el Valladolid encara només n'té 21. No està salvat del tot, tampoc.
Claro, el Valladolid, però claro, si diu 36, en 15 el Valladolid se salva. I fer 15 punts, l'Espanyol ha fet 11 i són molt pocs, 11. Un equip que ha fet 11 punts per salvar-se té que fer una remuntada brutal. No sé si l'Espanyol està pa poder fer-la o no. Per cert, ja tenim àrbitre per la Copa, no? M'havies dit, t'han tret designació arbitral.
Guillermo Cuadra Fernández.
Cuadra Fernández. I a Melero li han regalat el Unionistas Madrid.
El Unionistas Madrid.
Ja, pues después del lío que va enviar a Orihuela, com se traga el penal de Cazorla i anules dos gols...
Si pita igual de Casero a favor de Unionistas, no torna a pitar mai.
Dúdalo. El Unionistas juega en las pistas, ¿no?
En las pistas.
I no juguen en el Mántico.
No.
Coses del futbol que no entendré jo mai, però bueno, cada un en sa casa, 2:46.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654. Servilim Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki y ahora descuentos del 30 y el 40% en marcas como Anin Jebai, Pepe Jeans, Liu Yo o BSB. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante. Es la felicidad
de este valiente. Havia cridat en la gent de Girona, però demà parlem en ells de la reacció a la Copa que ens ha tocat. Sí que tenen les reaccions dels mandamassos, dels mandataris del Girona. A Girona, pues, com ha caigut el Villarreal? Pues el seu president, que és del Figeli, aquell que va ser futbolista del Barça, de l'Atleti de Madrid, entre altres, s'analitzava així.
Com ha dit el Quique, el Villarreal és un club i un equip amb molta qualitat. És un club que els últims anys sí que algun any ha tingut dificultats o ha passat dificultats fins al final, però també és assidu a participacions en competició europea, no? Per tant, explica del seu potencial. Sí que nosaltres volíem, pues, una mica el que explicava, per disfrutar-ho i per...
Pues ells volien un Madrid o un Barça, tot el món vol al Madrid i al Barça, claro, tot el món vol això. Quique Cárcel és el director tècnic del Girona i diu que ells la Copa, com que ara mateix estan com estan en Lliga, es ve un poc torta.
Bueno, el fet de Copa no és el que més me preocupa, la veritat. Realment crec que ens hem de centrar molt en la Lliga i crec que és fonamental que, com he dit abans, només pensem ja en el partit d'Extremadura. Avui ha hagut un sorteig que ens ha tocat el Villarreal, un equip de primera edició, un equip que tothom sabem del potencial que té, que crec que tornarem a veure a Montilivi una quinta primera edició, que crec que s'ha de també doncs, valorar i disfrutar, que això no és una cosa que passi cada any i crec que hem de doncs, també, per què no, competir-la amb il·lusió i amb ganes, però això ja arribarà, és la setmana que ve. Sí que penso que la Copa del Rei ha servit per, doncs, perquè el trenquéssim aquella ratxa de tres partits perduts, no vam perdre a Cartagena, encara vam estar prou de perdre, perquè va ser l'últim minut, però bueno, l'equip es va respondre bé, va tenir ambició, va tenir mentalitat per poder empatar a l'últim minut, va fer una pròrroga on va marcar dos gols. Bueno, jo vull treure conclusions positives i esperem que el dijous podem veure un equip que té les idees molt clares, que va pels tres punts i que realment...
Bueno, pues el Girona que està a lo seu, que és la Lliga, està més o menys com estem nosaltres quan veiem Marcelino, tiesos i patint moltíssim per a intentar pujar, però d'ells dependrà. Està en la posició número 11 de la categoria i tenen que reaccionar ja si volen pujar. De la Copa mos quedava un tema pendent, jo volia parlar en ell, i és el porter de l'Orihuela. El xaval que va parar hasta l'aire i va veure com en l'últim minut, en l'últim segon, en l'últim instant, se li escapava l'actuació de la seva vida. Tu imagina't que eres el porter de l'Orihuela, que pares tot, que l'Orihuela està a pas de penals, que tu pots ser l'estrella d'aquesta tanda de penals. És de València, per cert. Li diuen Aitor Arias, a este xaval. Té 21 anys. Estudia Ciències del Deporte, crec. I està en exàmens. O sea, imagina't. Està en exàmens esta setmana, o sigui, el dia del partit ell tenia que estar estudiant perquè està fent els exàmens a la universitat a hores d'ara. Anem a saludar-lo. Aitor Arias, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tenía ganas de hablar contigo yo, sobre todo cuando acabó el partido de Orihuela. No sabes las veces que me acordé de ti y de lo mal que me lo hiciste pasar, ¿eh? Madre mía.
Bueno, al final nosotros sabíamos que era un partido complicado y nada, la ilusión que yo creo que le transmitimos a la afición y demás, pues fue un partido muy especial para mí.
Joder, para ti ya lo puedes decir, ¿eh? Te faltó la última, que entró de rebote, pues si no la paras, porque le pega uno de los tuyos que iba afuera y te la mete en las cuadras, sino yo qué pensaba que metías una mano ahí, ¿eh?
Al final nosotros sabíamos que era muy difícil el partido, pero cuando ya te plantas empate y llegas a la prórroga rozando los penaltis, dices, ¿y por qué no? Y nada, al final, al minuto 118 o por ahí, pues se nos va una noche mágica que podría haber sido para nosotros.
Hombre, nosotros hacíamos el partido para aquí, pues somos Radio Villarreal, para el Villarreal, y nosotros los cuatro que estábamos en el campo pensamos, hostia, los penaltis no hay nada que hacer, tío, este tío lo para todo, las va a parar seguro, vamos, estábamos asustados, tío. Los penaltis, vamos, era ya, te coronas ahí, ¿eh?
El típico partido que sueñas desde pequeño, cuando eres portero, contra gente así de primera división, y fíjate, la sensación esa de que tire lo que te piden, estabas... con confianza, y nada, al final en el último suspiro, ya te digo.
¿Has visto el partido, alguna de las paradas que has hecho o no?
Sí, he recibido un montón de vídeos, la verdad es que he sido afortunado en ese sentido porque he recibido infinidad de vídeos y tengo también el partido completo.
Ya, hay algunas que son... A ver, algunas son de suerte, algunas que te van a los pies, pero hay algunas manos que van abajo, que te tiras ahí, que metes la mano, eso que lo que dices tú, ¿no? Conforme vas parando, vas diciendo, tía, hoy es el día, coges confianza y ya crees que llegas a todo, ¿no?
Sí, no, yo creo que tiene mucho que ver en cada acción la confianza que vas cogiendo y eso en llegar hasta el punto de que dices, es que lo que me tiren, estoy con confianza, estoy bien, para poder parar.
Oye, ¿qué te decían los del Villarreal? Sobre todo Vaca, que le amargaste la vida, ¿eh?
La verdad es que no hablé con ningún jugador así en especial. Sí que me di un abrazo con Manu Morlanes cuando acabó el partido. Barbosa me dio la camiseta, Andrés Fernández los guantes, pero nada así en especial.
¿Qué crees que, o no sé, cómo viste tú el partido? ¿Qué sensación tuviste? Supongo que amarga, ¿no? Porque quedar fuera dos minutos, como decías tú, porque ya te faltaban los penaltis, pero ahora desde la perspectiva desde fuera, que para un equipo como el vuestro, para ti, ¿qué significa esto? ¿Jugar contra un equipo primera, plantarle cara esa noche?
Bueno, yo el partido en general lo vi muy complicado y desde el minuto uno ya sabíamos que íbamos a sufrir. Creo que ya nada más empezar el partido hay un balón a la espalda que tengo que salir y sabíamos que iba a ser una noche bastante dura. Luego lo que te digo, el empate a nosotros nos dio una vida enorme. Llegamos a la prórroga y dijimos, ¿y por qué no? Y ya te digo, lo que se transmitió con el partido, la confianza entre todo el equipo y demás, yo creo que acompañando a la afición nos va a venir muy bien y da como ese plus de motivación extra para afrontar los partidos que tenemos en Liga.
Sí, pues vosotros tenéis que jugar ya, ¿no? Bueno, estáis metidos ahora en un lío guapo y tenéis que salir de abajo como sea.
Sí, nosotros necesitamos los puntos como el comer y ahora mismo estamos en la cuerda floja. Hoy jugamos contra el Egea, que es prácticamente un rival directo, y el fin de semana contra el Prat, que va una posición más adelante que nosotros. O sea, bueno, que partido de vida o muerte.
Oye, ¿tú venías jugando habitualmente? ¿O este era tu partido?
Llevaba 8 partidos seguidos, creo, 7 partidos.
Vamos, o sea, que de ahí no te quita ya ni el ojeo de la portería. Después de lo del otro día, no sé si te ha llegado, bueno, si te ha llegado las opiniones, las críticas de aquí, lo que se decía, pero joder.
Al final esto es como todo. Un portero, en cuanto tiene un partido bueno, muy bien, pero puede darse un partido malo y cambiar todas las tornas. Yo lo que te puedo decir es que estoy trabajando al máximo para que el entrenador pueda contar conmigo y nada, a tope más que nunca, ahora.
Hombre, lo del otro día no te lo quita nadie, ya te lo digo yo. Eso, con el tiempo, el día de mañana, cuando vuelvas a ver el partido, dirás, madre de Dios, porque hubo de todos los colores, te tiraron 45 veces, paraste 15, creo, ¿eh? 15, ¿eh?
Sí, algo así me pasaron, 13.
Sí, o 13 casi, por ahí. O sea,
nada, ya te digo, un recuerdo para toda la vida, muy bonito. O sea, algo muy especial. Además, pudo venir mi padre, que no suelo verlo mucho, y estaban en el campo mi padre y mi hermana. Mi madre sí que es cierto que vino, pero ni entró.
¿De los nervios?
Sí, tampoco ella está muy acostumbrada a entrar porque lo pasa muy mal. Ya te digo, se quedó en la puerta, la pobre.
Hostia, pues se perdió la noche mágica, ¿eh? Madre mía.
Sí, sí. Al final, bueno, la vi después del partido y estuve con ella en cuanto terminó y al día siguiente.
Aitor, enhorabuena por el trabajo y por lo que nos hiciste sufrir, porque hiciste un partidazo y era la curiosidad por saber cómo lo habías vivido tú. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Este es Aitor Arias, el porter del Oriola, que era titular. Mira, yo pensaba que estaba de suplente, portaba 8 partits. Van el pare, la mare y la germana al fútbol, Rubio. La mare a la porta diu, yo no entre. Y se'n va a passejar. És molt típica, Isa, eh? Jo, claro, dius, el meu fill de porter contra el Villarreal, davanters Vaca, Gerard Moreno, un Tibero, de l'altre, diu, val, un flaran a balonades. Pues se va a perdre el partit de la vida del seu fill, perquè les parava totes, eh? Totes. Yo creo que
se merece estar en un equipo de segunda división y ser porter.
Bueno, veurem, porque es lo que digo ahí. También el del Comillas se va a hacer molt bé. Cuando te tiren moltes voltes, ahora lo explicaba ahí, es confianza, esto coco. Va a parar la primera, Isa de Vaca que chuta sol, que él fica la mà, ya sabes que no te queda el punt de penal, y ahí se ve amunt y dice, uf, hoy es el meu día, y joder, si va a ser el seu día, mare meua. 2:57.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, teléfono 964-52-1385.
Cada dia estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Calahuela. Calahuela. Taberna de Poble. Déjate cautivar por los sabores de su carta. Marida esa comida o cena especial con un excelente vino en su local con encanto. Te aseguro que repetirás. Una cuidada selección de platos y un trato familiar y amable que hacen que tus comidas o cenas sean toda una experiencia. Calahuela. Calahuela. Materias primas de cercanía y de primerísima calidad. Todo ello bajo la batuta de Víctor Ochando. Calahuela. Taberna de Poble. Teléfono de reservas 620-488-482. Calahuela. Plaza de la Font 9, Vilafamés.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
¿Y tú cómo has vingut?
Yo a peu.
Yo vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreix-ho. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real.
Anem tancant la paradeta, que són les 3. Com diem, avui descansa el Vila-real Club de Futbol i també pareixer que descansa un poc l'ambientillo en el seu entorn. Rubio, avui fa anys d'un gol espectacular, d'un dels més espectaculars que han vist a l'estadi de la Ceràmica. En aquest moment seria Madrigal. Seria Madrigal, Madrigal, Estadio Madrigal, eh? Que no me lo quiten. Digues.
Cani des del mig del camp a l'Osasuna, 4-2.
Ui, és ese dia. Quan fa? Quin any va ser?
El 2011.
O sigui que 2011, el 15 de gener del 2011, fa 9 anys, joder. Van guanyar 4-2 a Osasuna, però la curiositat és qui va marcar els gols.
Marcos Rubén el Lucero, el Uau Badox, el 2 Ucani, el 3 Ucap de Vila, el 3-2 Calleja.
Calleja en el Osasuna, sí.
I el 4-2 Gonzalo.
Ell diu que només ha marcat dos gols, crec, al Villarreal li ha marcat. Ise va marcar, van quedar 4-2 i Cani va fer gol des del mig del camp, que se diu a pressa i se diu ràpid. A l'ESA tornem, seran més coses i més històries de l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Com sempre, gràcies per estar ahí.
Villarreal Esports, Radio Villarreal.